Us volem donar les gràcies per fer novament líder d'audiència al divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio els diumenges de 9 a 10 de la nit.
L'àvia del seu amic jeu morta al llit. Tothom resa i plora. És la primera vegada que veu una persona morta. Tot just té 8 anys. Arran d'aquesta experiència s'imaginarà morts i morts al seu voltant, fins i tot sota el llit. Als 14 anys veurà la primera autòpsia i li entusiasmarà. Serà l'inici de la carrera professional de l'embalsamador d'en Salvador Dalí o del negre de Banyoles. Més de 6.000 autòpsies, més de 6.000 cadàvers en les mans d'un home apassionat pel cos humà. La seva màxima és: la mort en una persona jove és un naufragi i en una persona gran és arribar a port.
Si arribeu a la vida més lluny d'on pugui arribar, moriré molt gelós del que m'hagueu avançat, que no en sabré resignar, a no ser el millor vianant, l'atleta més fornit i el més frondós amant.
Doctor Narcís Bardalet, metge forense i pediatre.
I pediatre,
exactament. I pediatre. Benvingut al divan. Com està?
Bé. Em trobo bé. Gràcies.
Es troba bé?
Sí.
Som a Catalunya Ràdio i Girona. Hem vingut cap a Girona avui per ser més a prop del seu entorn natural. I ara, abans de començar el divan, em deia el doctor Bardalet que feia 30 anys de res que no ens vèiem.
Algo així, sí.
Però jo el seguia, eh?
Molt bé, gràcies.
Escolti, vostè continua en actiu, no? Judicis, autòpsies i nens?
I nens, autòpsies no, perquè estic jubilat.
I ja no fa autòpsies?
Administrativament estic jubilat, no faig autòpsies, però faig moltes peritacions judicials, en conseqüència judicis, i segueixo mirant nens.
I com pot fer una... Què és una peritació judicial?
Bueno, de molts de tipus... Mirar l'estat mental d'una persona perquè té un judici en qualsevol procediment, penal o civil, mirar o calcular el dany corporal que una persona ha tingut lesions en un accident de trànsit o en una baralla. Bueno, és fer un informe i anar a defensar amb un jutjat amb les preguntes que pugui fer la defensa, l'acusació, etc.
Li agrada, per això que ara somriu.
Veiem, a mi la meva professió m'agrada. Si tornés a néixer, tinc claríssim el que tornaria a fer.
Què tornaria a fer?
El mateix, pediatria i metge forense. Els nens i la mort, sempre ho he dit i ho he defensat, i em veig encara defensar-ho.
I tanca els ulls amb força, ara, doctor.
Sí, tanca els ulls amb
força, sí.
Sí. Miri, el naixement, els dos extrems de la vida s'assemblen molt i molt. Per exemple, quan naixem, pesem uns 2,5 quilos, 3, 3,5, i com morim, les nostres cendres, els que som cremats, pesen el mateix. No escollim on naixerem i tampoc escollim on morirem. No s'escull, excepte els suïcides.
Ah, que estava pensant això,
excepte
sí.
Excepte els suïcides, però la gent que afortunadament no suïcida i arribem a port, això que dèiem, pues, no escollirem on naixerem ni on morirem. Naixem plorant i morim fent plorar. Naixem que els primers banys ens el fan i morim que els últims banys ens el fan. Naixem sense dents, morim sense dents. Naixem sense saber qui som, morim que ja ens anem descuidat de qui érem. Naixem menjant biberons i papilles, morim menjant sopes. Naixem en relaxació d'esfínters i morim en relaxació d'esfínters. I així seguiria molt.
Clar, vostè el que fa és com tancar un cercle.
Sóc un observador del que passa. M'interessa que els nens estiguin sans perquè seran els homes del demà, però està molt bé pensar en la vida, és fantàstic. Però també està pensar que al final de tot hi ha un mal tràngol.
Però perquè aquí vaig, ha respirat, abans de dir al final de la vida hi ha un mal tràngol, que és la mort. Necessàriament la mort ha de ser sempre un mal tràngol, es pot enfocar d'una altra manera, els orientals sembla que ho fan, però nosaltres, des dels nostres coneixements, els valors, la cultura, podem fer-ho d'una altra manera, doctor?
Sí,
Pardalet, com?
Sí, la mort és una realitat que ens afectarà a tothom. És tan fàcil morir que no tens que fer res, només saber esperar. Esperar, et moriràs. Llavors també depèn de molts factors, les creences, la religió. Per exemple, els budistes, quan vaig estar a Tailàndia identificant cadàvers, els budistes, per ells reencarnaven. Per ells la mort és un tràmit mínim. Nosaltres, el nostre final serà, se'ns ha dit, el cel, l'infern i el purgatori. Ja discutiríem molt de l'infern, que hi ha una tesi doctoral a Valladolid que demostren científicament que l'infern...
És aquí?
La fred, no? Aquí també, també. Per alguns és aquí,
És aquí l'infern.
Però, sí, però sembla ser que pinten un infern molt més perillós. Però l'infern, el foc, s'ha acabat.
El pinten més dolent, anava a dir?
Per el que ens han dit, sí, foc. Però hi ha una tesi doctoral a Valladolid que diu... a la Facultat de Físiques, que l'infern, el foc s'ha acabat.
Què vol dir que s'ha acabat el foc?
Que no hi ha foc.
Però que és que hi havia foc i ara no n'hi ha, com si estiguéssim amb sequera de foc.
És el que se'ns ha dit, no? Sempre l'infern ha anat relacionat amb els dimonis i el foc. Segons aquesta estructural, basada en la llei de Boyle-Mariotte, i que si el foco del foc és endògeno, exògeno, la massa calòrica, i tinguin en compte que totes les ànimes van a parar a l'infern, allà ja no s'hi cap, hi ha massa pressió d'ànimes, per dir-ho. Però
perquè les ànimes ocupen un espai?
Bueno, això és molt discutible. Ja en temps de Leonardo da Vinci pensava que l'ànima pesava 21 grams.
Però vostè ha vist, clar, vostè deu haver vist, i estàvem en els 21 grams, no?, que una persona mentre té vida pesa X i que quan ha acabat de morir, diríem uns instants després, pesa uns grams menys?
Sí, això està comprovat, però això és degut a la deshidratació cadavèrica. Els cadàvers perden aigua, evapora aigua.
Però immediatament perdran aigua amb l'arribada de la mort?
Bueno, no, immediatament no. Això no és immediatès. La mort és un tràmit, una evolució. Per això hi ha els fenòmens cadavèrics, que no són el mateix cadàver a les 24 hores, que té màxim de rigidesa, que els 4 dies després de morir, que ja ha perdut la rigidesa. I la coloració també varia, la rigidesa, la temperatura, però clar, això també depèn de molts factors climatològics, ambientals, etc, etc. L'estudi de l'evolució dels cadàvers és apassionant. Estudiar la mort, a mi personalment, ja sé que algú dirà, vaya, estudi, però estudiar la mort per mi és apassionant.
Jo deia als alumnes a la universitat que és impossible no comunicar. Sempre comuniquem, encara que estiguem callats, no? Amb el gest, amb la mirada, amb la roba, amb el nostre aspecte. I recordo que un dia una estudiant em va dir: els morts també comuniquen. I vaig pensar, esclar, però ja és sense la seva voluntat en aquell moment.
Els morts expliquen coses, evidentment. Això és el que jo a vegades ho dic, com et diria jo, simbòlicament, com la cançó aquella de Simone Garfunkel, Los sonidos del silencio, el mort és silenci total. Silenci, d'aquí ve la paraula, silenci sepulcral. Però els morts, si tu els observes, t'expliquen coses, evidentment que t'expliquen.
Avui, al divan, el doctor Narcís Verdalet.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain.
Ens l'ha triat el doctor Verdalet. Aquest so del silenci.
Within the sound of silence.
I vostè ens recordava aquesta cançó que va ser escrita després, arran de l'assassinat de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy. Per què ens l'ha triada, doctor?
Bueno, a mi m'encanta molt la música, soc molt selectiu amb la música i els cantants que la canten. Per què te l'he triat? Perquè és un resum. Els sorolls, els sonidos del silenci. Jo vinc d'una zona que hi ha a Mart, la Bahia de Roses, quan tu estàs a altes hores de la nit pescant a alta mar, tot sol, que algú dirà, és una imprudència, quan tu estàs tot sol, sents sorolls, sents fressa i saps interpretar-la.
Què interpreta amb els sorolls?
El vent, les onades, saps si gira de vent, saps si hi ha peixos que salten al cantó, són els sonidos del silenci.
I sent la seva pròpia respiració, i llavors és quan som més part de la naturalesa, no? O no?
M'agrada molt aquests moments de solitud total, que no hi hagi ningú que t'escalfi el cap, per dir-ho així, i tu permets pensar, reflexionar sobre la vida i sobre aquell mort que vas tenir el dia abans, com el veus, com et sortirà l'autòpsia l'endemà, què li ha passat, perquè com una, és possible.
Una autòpsia pot sortir bé o malament?
Sí,
com de què tot. Depèn? Què passa? Perquè hi ha diverses maneres, no?, de fer autòpsies.
Bueno, ja depèn de la persona. Ja una autòpsia és un puzzle absolut, una xafarderia. Primer de tot, tens que saber qui és aquest mort, com et dius? Perquè no sempre se sap què és el mort.
Com li diuen al mort? Qui ets? Com et dius?
Bueno, jo faig aquesta pregunta, com et dius? Llavors jo tinc que identificar, que s'identifica per empremtes dactilars, que a vegades no és possible.
Per què?
Perquè ha sigut menjat pel peixos, si parlem de mar.
O cremats.
O cremats, no hi ha empremtes dactilars.
Ja.
Dos, odontologia forense, la dentadura. I tres, genètica forense, l'ADN. Tot això són preguntes. Qui ets? Llavors em ve una altra de pregunta.
Quina?
Ets home o dona? Perquè el cadàver pot estar...
També en un estat que no es veu.
Exactament. Ets home o dona?
I per què és important això?
Home, perquè per saber que tens que fer un informe i saber averiguar. Llavors, quina edat tens? 30, si és un esquelet, o 80? De què t'has mort? Hi ha signes de violència? Hi ha signes que suggereixen la participació criminal d'altres persones?
Quins signes serien els que suggereixen que l'han matat o l'han volgut matar?
Bueno, en l'aspecte del cadàver, si veus lesions de violència, ferides d'arma a foc, ferides d'arma a foc...
Però n'hi ha de dolents que intenten que no hi hagi cap marca.
Bueno, però jo tinc que ser el contrari dels dolents. Jo tinc que defensar... És com, tinc l'obligació tècnica i moral de fer parlar aquell mort.
Ah, diu l'obligació moral, també.
Home, clar que sí, és un cert indefens. El cert més indefens que hi ha és el mort. Molt més que un nen petit. Que un nen petit pot cridar, així és clar, demanar socor. El mort no pot fer res. Ho té tot limitat. Per tant, jo tinc que estirar de la llengua aquell mort. Parlo metafòricament. I llavors jo podré saber qui ets, com et dius, què et va passar, què et van fer, quina edat tens. T'has mort aquí o t'hi han portat?
I com ho saps si li han portat?
Bueno, llavors hem de veurem. Per exemple, un mort en una bahia...
Sí.
Si tu fas analítiques de plàncton i del pulmó, veuràs si s'ha negat amb aigua salada o aigua dolça. Pot ser que s'hagi negat amb un riu i la corrent l'hagi negat. O pot ser que s'hagi negat amb aigua salada. Que hi ha diferències. L'aigua salada, entretada, porta sal. La conservació d'aquell cadàver estarà parada. En canvi, amb l'aigua de riu...
Sí.
No hi ha sal, per tant, hi ha més bactèries, per tant, la putrefacció serà accelerada. Això ja t'he dit que és un autèntic puzzle. I al final de tot,
sí,
tens que mirar altres coses.
Com?
Per exemple, si és una noia,
sí,
si ha sigut víctima d'una agressió sexual, que el millor, si això no ho mires, doncs aquí tens l'error garrafal, perquè dins pots trobar l'ADN de l'autor del crim o violació.
Clar, entenc que, diu, un mort, el ser més indefens, és un mort. I tens l'obligació moral de saber què ha passat.
I professional.
I professional, i tècnica, sí, em deia. Però a la vegada, com que és un ser tan indefens, no li causa un respecte tan gran que gairebé no el tocaria? O sigui, jo no el tocaria, m'entén? Vostè sí. Però sap què vull dir? Aquesta cosa de com ho faig per tenir tota aquesta informació i a la vegada respectar aquesta persona, malgrat que hagi perdut la vida.
Bueno, és que els cadàvers es tracten amb respecte, és que això és una, ja, és la primera premissa. Un cadàver, ja t'ho he dit, un ser indefens, el tens que tractar amb respecte. Ara tu tens que anar a buscar tots aquests interrogants, aquesta gran xafarderia, per dir-ho així, tens que donar-li resposta.
Avui, Narcís Verdalet, al divan.
Mort qui té mort, mort és qui no parla, el seu sí. Qui té mort, mort és qui no parla.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Alhora vostès, pediatre, normalment fem l'accent, parlem més dels morts i de ser forense, perquè a més és una realitat que coneixem molt menys. Però per què és pediatre, vostè? Per què va voler alhora veure nens? Sap? A mi em costa, entenc el que diu del començament i final de la vida, però ajuntar-ho alhora...
Jo sóc pediatre per un motiu. Perquè quan jo estudiava medicina a la facultat, primer a Bellaterra i llavors a la unitat docent de Santa Maria del Mar, aquella època jo treballava a l'Institut de Xeus, que era una de les clíniques importants de patologia femenina al Passeig de Bona Nova, perquè la meva família coneixia el doctor de Xeus, Josep Maria.
Era un crac de persona i, a més, una magnífica bona persona que havia tingut l'oportunitat de tractar-lo.
Doncs miri què vol que li digui jo.
Està d'acord,
El que vostè em diu multiplicat per quin coeficient hi posem, 100, 1.000, el que vulgui.
10.000.
Doncs 10.000. Llavors jo vaig tenir l'oportunitat, a partir de segona medicina, anar per allà. Posar el nas al quiròfan, vaig veure aquells grans professionals que hi havia, el doctor Barri.
Sí, Pere Nolas Barri.
Sí, exacte, el doctor Pere Nolas Barri, el doctor Fernández Cid, el doctor Carrera, Santiago de Xerro, el seu germà, Lino Torre Leicegui, que era el catedràtic de cirurgia, que vaig estar a l'Institut de Xeus. I allà vaig captar de seguit i prendre una decisió. No m'agrada la patologia femenina. La patologia femenina... no em acaba de convèncer, no m'hi veig, però m'agradava molt una cosa, els nens que naixien, aquells nens sants que acabaven de néixer.
Si arreglaven la patologia de les senyores, els nens naixien bé, diguem, no?
I m'agradava la pediatria, i llavors vaig prendre la decisió d'estudiar pediatria, i sempre em feia el run-run lo de la medicina forense, i em vaig sacrificar perquè és un sacrifici important, i acabava de sortir d'una carrera després, de medicina, que eren 6 anys. I vaig fer pediatria i medicina forense, i aquí per això hi ha les dues especialitats, l'inici i el final, el yin i el yang.
Vostè pertany a una família de metges?
A la meva família els antepassats no hi ha cap metge. Després
no, la germana és metgessa, el germà és dentista, clar.
Però són més petits, són ben a posteriori.
Ah, vol dir que vostè ha marcat el camí.
Jo els hi vaig obrir pas.
Germana metge, germà dentista, un altre d'infermera, té 2 fills que són odontòlegs,
sí,
no?
Sí, sí. O sigui... Germà dentista no hi ha cap. Hi ha una metgessa que també és dentista. Llavors en tinc una que és infermera i 2 fills dentistes.
Molt bé. Vostè quin record té de la seva infantesa?
De felicitat.
Felicitat?
Sí. Sí.
Com era? Vostè és de Girona, no?
Va néixer a Girona, però va viure
a Sils.
La meva infància, vaig viure un petit temps a Celrà, però vaig viure a Sils. La meva infància, jo puc dir que va ser feta a Sils. La meva infància en aquells moments era jugar a la plaça del poble amb els 7 o 8 nens que hi havia, un nucli molt ben limitat, i jugar, i anar a col·legi, això sí.
El pare era químic.
Químic, exactament.
I la mare era a casa, era mestressa de casa. Sí. Els 4 avis?
Amb sis fills, la meva mare prou feina tenia a casa en aquells moments.
Sí, perquè els homes a casa no feien res.
Sí, el meu avi havia sigut negociant de fustes, era un jutge de pau, i l'altre meu avi...
Però vull dir que respecte als fills, era aquella mentalitat que els homes no s'ocupaven dels fills.
Jo crec que se'n van
a
ocupar.
A casa?
No, jo crec que se'n van ocupar, sí. El meu pare em feia moltes observacions, i sobretot el meu avi. El meu avi em feia moltes observacions, em donava bastants consells, molts consells.
Però vull dir que no s'ocupaven de les coses de la llar, de fer dinars, de rentar roba,
no,
de tenir els nens nets, tot això.
No, ho feia fonamentalment la mare.
La mare.
Però el meu pare estava molt a casa.
L'avi patern era Narcís. Vostè ja quina generació és de narcisos?
Avi, Narcís, pare Narcís, jo Narcís, meu fill Narcís,
vostè ha continuat.
Meu nen Narcís.
Han continuat la tradició.
És una dinastia, sí.
És una... Més, una dinastia, és una dinastia, que bona.
Aquest. És una dinastia, però, perdó, és que és el patró de Girona.
Sí, esclar.
Som molt gironins.
Som de Girona, eh?
Exacte.
Som de Girona, eh? Molt gironí. Què vol dir ser molt gironí?
Mira, el club de futbol del Girona porta orgull gironí. Som orgullosos de ser de Girona.
I vostè també ho sent, això?
Jo i tant que ho sento, i tant. Jo sóc gironí.
Com acabarà aquesta temporada de futbol pel Girona? Què diu vostè?
Bueno, el futbol és molt complicat. Jo l'he vist de prop, el futbol, i el futbol és complicat. Mai es pot fer un pronòstic, però mentre anem a mitja etapa, jo crec que anirà bé.
Avui parlem amb el doctor Narcís Verdalet al divan.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Què tal balla vostè, doctor Verdalet?
No molt bé.
No balla gaire bé,
no.
Però li agrada My Way, perquè perquè això el subratlla, la seva manera, les coses.
La forma que defineix Frank Sinatra de com ell ha viscut la vida, i això és clave. Això és personalitat i llibertat.
Personalitat i llibertat.
Personalitat i llibertat.
Això és com vostè.
Frank Sinatra.
Vostè ha viscut així ja, aquests 71 anys, no?
He intentat viure així. Personalitat i llibertat.
Ara concreti'm en què vol dir la personalitat i què vol dir la llibertat.
Forma de conducta, forma de veure la vida, forma de raonar, que això condiciona, evidentment, no? I això depèn d'ensenyances, de reflexions teves personals. És complicat definir el que és la personalitat, no? I llavors la llibertat. Bueno, fer el que el teu cervell... La conducta humana depèn de tres factors, fonamentalment. La intel·ligència, la força, el coratge i la prudència. Si tu saps compaginar intel·ligència, força, voluntat i la prudència que té que donar templança, llavors arribaràs a un equilibri. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there
cantava Raimon, és més difícil viure que morir, en relació al poeta Mayakovsky que ho havia escrit. Això ho ha pensat alguna vegada vostè? És més difícil viure que morir?
Segur, ja t'ho he dit abans. Per morir no tens que fer res, només saber esperar. Ja et vindrà a trobar la mort. Miriam Woody Allen, el gran cineasta, diu: sé que la mort m'espera en un lloc. Jo que allí intentaré anar-hi. Morir és fàcil, és que no tens que fer res, ja et vindrà a trobar la mort.
I vostè com l'ha pensada la seva pròpia mort?
Bueno, a mi m'agradaria morir, això ja és difícil, perquè això no s'escolleix. Només ho escolleixen els suïcides, que escolleixen tot: dia, hora, mètode, lloc, possibilitat d'arreglar papers, etc. El suïcida, un acte suprem de voluntat en l'elecció de la mort. Ara bé, la meva mort com m'agradaria ser? De la forma ideal de morir, que és sense dolor, a casa i acompanyat per qui estimes.
Vostè diu que aquesta és la clau, eh? A casa i acompanyat per qui estimes, ara que veiem tantes morts amb solitud absoluta.
Bueno, la soledat és una plaga que ens vindrà. La vida s'ha anat allargant. Fa 100 anys es vivia 50 anys, l'expectativa de vida. Fa 100 anys, això és abans d'ahir. Avui podem viure 83 anys. La gent viatja, la gent s'ha anat, hi ha fills que han format la seva família, uns, doncs jo, que vols que digui, a Madrid, l'altre a Lleida, i la iaia, que ja té 80 anys, poder enviudat i viu sola al carrer que vulguis de Barcelona, viu sola, soledat.
A veure si vostè això ho sap. Alguna persona que al costat he tingut, que estava ja en els últims dies de la vida, deia: és molt difícil això. Com si fos molt difícil morir-se. Com si no fos tan fàcil, no? Que vostè diu esperar, però com si s'hagués d'anar cap a algun camí, alguna cosa, un camí, no? Vostè això ho pot explicar? No és fàcil morir-se? Un ha de trobar la manera de morir-se?
Hi ha gent que desitja la mort i no suïcida. La mort, per alguns, inclús és una necessitat. Amb un convellet d'aquests molt deteriorats que se sent sol. La gent sempre busca sortides. La gent sempre pensa en esperances, però no sempre passa. I la soledat és com la carcoma. Es va menjant per dins, t'aboca la depressió, t'aboca la desesperança i arriba un moment fatídic.
Però, diríem, per morir-se s'ha de fer com un camí? El cos ha d'entrar en algun espai com diferent?
No, perquè depèn, ja t'he dit que això no escolleixes, depèn de la causa de la mort. Tu pots morir de mort natural, de mort accidental per un accident domèstic, un accident, una caiguda al carrer, pots morir...
Però veiem que algú, diem, aquest s'ha deixat morir a vegades, fins i tot en parelles, sí, que s'han entès molt bé, es mor un dels membres de la parella i l'altre es mor al cap d'uns dies. I dius, s'ha deixat morir.
Sí, jo he vist persones que s'ha mort el marit, dos vellets, i a les 24 hores es mor la dona.
Què passa llavors?
Bueno, és un declivi.
Dóna l'ordre al cap.
És un abandonament absolut total de la persona amb desig de mort. Per exemple, hi puc posar un exemple. Vaig fer l'autòpsia del senador Xirinacs, el senyor Xirinacs.
Sí, al Bosch, no? Va
sí,
anar a morir.
Cim de Ripoll, sí. A dalt de les muntanyes. I el senyor Xirinacs, aquella autòpsia va ser enormement...
Difícil.
No, complicada, per tot el que sortia. I és tot normal. Es va deixar morir.
Sí, no va provocar la mort. No,
no
es va provocar la mort.
Estaríem amb suïcidi.
Clar.
Però hi ha una fina línia que és difícil de discernir. Es va deixar morir i es va ajudar a provocar la mort. Com es va ajudar a provocar la mort? No prenent-se les pastilles que es tenia que prendre.
Per exemple, sí.
Ell patia molt del cor, no prenent aquelles pastilles, fent una hiperventilació. Una hiperventilació provoca un trastorn de l'àcid, del pH de la sang, i amb diversos factors que hi va arribar. Jo, per exemple, fumo cariquenyos.
Ja ho he vist, eh? Sí. Que els du aquí a la butxaqueta de la camisa, doctor, sí, Bardalet,
sí,
eh?
Perquè si un en cau, en tinc un altre.
No gosava dir-ho jo, no, però pots, ja ho diu vostè.
Pots ben dir-ho, no passa res.
Això no li convé, doctor.
Bueno, hi ha moltes coses que no convenen, i els disgustos tampoc convenen, i tampoc convé... En fi, ens ha de dir molt. Però... Si algun dia jo, per exemple, que m'ha avisat tothom, i a més jo sé que el tabac no és sa, fa mal, jo agafés un càncer de pulmó, jo podria dir que si m'he suïcidat, perquè jo sé que això fa mal, per tant, és una conducta perillosa. Bueno, no, perquè no tinc desig de mort. Però repeteixo, jo he vist casos de gent que s'ha deixat morir, que desitjava la mort, no val la pena seguir, sense haver pres cap mesura activa per treure's la vida.
I en el cas de Dalí, que el va embalsamar, no, Dalí? Sí. Què va pensar davant del cos de Dalí? Què va sentir?
Bueno, jo en Dalí l'havia conegut en vida, havia parlat amb ell, que és un geni, no és una paraula meva, és un gran catedràtic de màrqueting, perquè...
Això sí, jo crec que gairebé li va revolucionar, eh?
El number one.
Sí.
Sabia el que no està escrit. Vaig sentir un infinit respecte, jo el havia vist els últims dies que quasi diria agonitzant, no va perdre la consciència en cap moment, i el anava a visitar a l'Hospital de Figueres, en les unitats de semicuidadors intensius. Vaig sentir de gran pena pel moment històric, i del moment d'embalsamar-lo, jo sé que jo pensava a dins meu, perquè això em va encarregar que l'embalsamés l'alcalde de Figueres, el senyor Pichot, que era, bueno, el Pinto Pichot, que era el director del museu. I em varen encarregar que l'embalsamés, i al moment de fer-ho, aquella nit, a partir de les 12 de la nit, vaig sentir una sensació d'història. Te'n dones compte, Narcís, el que estàs fent ara i la repercussió que tindrà? perquè tothom l'endemà veurà el fi del cadàver de Dalí i té que quedar el que jo podria dir, que a més era un titular d'un diari que en aquella època hi havia, el Noticiero.
Mm-hmm, Noticiero, el
Noticiero, sí. Va posar cadàver exquisito. Vaig sentir felicitat a dins, aquest barullo que portava de sensacions mentals, no? De responsabilitat històrica, d'agraïment, perquè em varen dir que fes jo l'embalsamament, molt complex d'explicar.
Jo sempre he pensat que ell, de fet, volia ser a Púbol amb la gala.
Jo penso que no.
Vostè pensa que no?
No.
Per què?
Jo penso que no, independentment de que hi ha el missatge de l'època del senyor Maria Lorca, que diu a mi...
Sí, sí, de l'alcalde, sí. A mi m'ha dit.
Bé, Dalí estava sol.
Mm.
No tenia fills, la gala ja estava morta, estava a Púbol. A Púbol, Dalí necessitava moviment, exuberància, que el veiessin. I a Dalí va passar molta por a Púbol, com hi va haver-hi l'incendi. Molta por. Es podia haver mort amb cremades greus, que per això va entrar, em sembla que va ser la Quirón, em sembla que això... Però bé, la Quirón, que li van fer uns gingers, que el van tenir que cooperar. Mm-hmm. I llavors envia el jutge, amb la secretària judicial, el anem a veure, perquè ell tenia que fer uns informes per la responsabilitat d'aquest incendi i les lesions. També es tenia que valorar l'estat mental d'en Dalí, perquè hi ha un ordre judicial que ho diu. I com vam acabar, li pregunto, i ara, senyor Dalí, què farà? Anirà a Púbol? I em diu, no, de moment no hi he perdut res, perquè va passar molta por. La por canvia la conducta. La por, quan una persona passa molta por i està sol, és fàcil variar la conducta. Qualsevol persona que tingui un xalet a Roses o Llançà o Platja d'Aro o Sitges, una cosa és anar-hi quan tens grup, la família, els avis, els amics,
volen, sí.
Però una altra és quan tens un incendi en una casa i tu estàs sol. Això et pot canviar la forma d'opinar i de veure la vida. I jo estic convençut, jo tinc una frase, a Púbol no hi he perdut res. La qual cosa no vol dir que no vulgui ser enterrat a Púbol.
Clar, aquí vaig. Bueno. Clar, quan veus aquella tomba buida...
Però en Dalí volia Figueres. El seu museu està a Figueres. El seu museu està a Figueres.
Sí, sí.
I Figueres era el seu modo d'exuberant i aquells shows, per dir-ho d'alguna forma, que muntava en Dalí. Dalí a Púbol s'estava morint. No podia, no tenia exuberància, no tenia repercussió.
Figueres, no, ja està allà, enmig del
barres. Jo crec que Dalí, jo dic fermament, està molt ben enterrat a Figueres.
Narcís Verdalet, avui al divan.
Al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones. Imagine there's no heaven. It's easy.
I aquesta imatge de John Lennon que fa el seu divan, per què ens l'ha triada? Perquè li agrada. Ah, diu, per què m'ho preguntes? Home, mira! Això és l'esperança, és la il·lusió, no?
John Lennon.
És John Lennon.
Poca broma.
Poca broma. Mira-te'l. Digui'm.
Que, per cert,
què?
Va morir de mort violenta.
Ah, clar. Que li hauria agradat fer l'autòpsia a vostè, John Lennon.
Jo prefereixo...
sentir-lo, clar.
Prefereixo sentir-lo.
Clar, les dues coses, però serien possibles, eh?
Un castellà diria canela fina.
Canela fina. Clar, abans parlàvem de 6.000 autòpsies i s'ha referit les que va fer arran del tsunami asiàtic del 2004, no? També diríem aquells morts al geriàtric d'Olot, que hauria de ser complicat, no? Tot això, un tiroteig, en fi, el davant d'un suïcida, vostè què pensa, doctor Verdalet?
Del 99% dels suïcides, penso que has equivocat, has pres una mala elecció. Però he trobat algun grup de petits suïcides que, quan he llegit la carta que han fet, manuscrita 5-10 minuts abans de suïcidar-se, he llegit la carta, m'he mirat la cara del mort o morta i he pensat, és normal.
T'entenc, no? Diríem, és lògic.
No tens solució. Et sents sols. No hi ha res més perillosíssim a la vida de qualsevol persona. Un, estar malalt. Dos, ser pobre. Tres, sentir-te sol.
És que de la solitud ja m'han parlat moltes vegades,
sí, molt,
com el més dur, no?
Com la soledat, cuidado.
Mata?
Cuidado, col·laboro a matar-te o morir-te. Soledat, ser pobre i sentir-te sol. Són tres riendes perillosíssimes que t'aboquen a males decisions.
Vostè ha treballat pels serveis secrets?
Bueno, sí, en una època, això és veritat, i per això no en parlaré mai, perquè jo tinc els meus secrets professionals, lògicament, he treballat, perdona, amb la faceta professional. Professional. Jo, per exemple, podria explicar moltes coses d'en Dalí, però les conec mèdicament. Per què? Perquè l'he vist despullat i vestit i per dins i per fora. També vaig estar visitant en una època passada, fa temps, en Tejero. Mai en parlaré. Per què? Perquè tinc el secret professional. Jo, si un dia la visito a vostè, jo no puc després anar al bar de davant de Catalunya Ràdio a explicar que he visitat a la Silvia Cobolo i Teide. No. El secret professional és infranquejable per mi.
Avui parlem amb el doctor Narcís Verdalet, que és el divan a Catalunya Ràdio. Avui hem pujat cap al nord.
Guido bel mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza.
I aquí Caruso Lucio Dalla, interpretada per Luciano Pavarotti. Li agrada en Pavarotti, eh?
Bueno, la...
Què?
Molt. Bueno, molt.
Molt?
Dic bueno perquè...
És moltíssim, això, no?
Mira, la Voce, Frank Sinatra, Pavarotti...
Diu que és tot...
Indiscutible. És un Champions. És un Champions.
Mira. Oh. Quan fa autòpsia, sent música...
Sí, algun cop sí, algun música.
Sí.
Vostè coneix el motiu d'aquesta cançó?
No el sé, però vostè me'l dirà.
Aquesta cançó, Caruso, Caruso, sí, que agafa, se sentia sol, estava sol, agafa una malaltia greu, terminal, i se'n va al sud d'Itàlia, a Sorrento, concretament, i agafa una habitació d'un hotel. I al cap de pocs dies es presenta una noia jove dient que el vol ajudar i acompanyar fins que es mori. Això és la història d'aquesta cançó. Per això parla la lletra. Val la pena que la lletra es llegeixi. I en Caruso li fa una d'aquesta cançó, aquesta que canta en Pavarotti, amb la lletra. I la noia l'acompanya a morir fins l'últim dia.
L'acompanya a morir, eh? La idea de l'acompanyament, que és important i que és com l'antítesi de la soledat que ens deia un doctor Verdalet. Aquesta també ens l'ha triada. Aquí és com l'exuberància, no és tot, és l'amplitud, és el món sencer, no?
El món i l'estratosfera.
I vostè, a hores d'ara, ja sap quin sentit té la vida o quin li atorga a vostè a la vida?
En aquests moments, jo tinc 71 anys. Què espero de la vida? seguir tinguent la sort que se'n respectin les malalties. Les malalties meves, evidentment, que sempre seran males notícies. A partir dels 71 anys, tu tens que tocar de peus a terra. Les notícies no són bones, les que vindran.
A partir d'ara?
71, 72, ja no, quants anys viuré? 83.
81, 91,
sí,
108, 101,
sí,
108,
sí, 108, 108. I 108, sí, ja. Però el meu avi va morir 83, el meu pare 83, el meu besavi 83, per tant, la biologia, la genètica t'està parlant.
I ara, com ho encara, això?
Pues, tenir la sort, que em respectin les malalties, em preocupa molt i molt el cap, el cap. Jo em conformo amb que em vingui una artrosi de caderes com tinc. Me conformo. Em conformo amb tenir una mica de sucre, que ja faré el possible, però no tenir tant de sucre. Ara bé, no vull conèixer el senyor Alzheimer. No el vull conèixer. No m'interessa el més mínim. Vull tenir el cap clar.
Jo li deia, i quin sentit li atorga a la vida?
Home, per mi, molt. Jo tinc uns nens que els dic que... donar uns consells.
Té feina? Feina amb els nets?
Tanta que vulguis. Els tinc de portar un puesto, l'altre, o ara. A vegades et diria que dividir no pots dividir-te. Però bueno, ho faig com puc.
Bardalet al divan.
Aquest és un dels milers de cadàvers que ha vist el principal protagonista d'aquesta
sèrie. Som a la televisió, amb en Manel Elias.
És una de les persones que més en sap de la mort. I jo crec que n'hauríem de parlar molt més de la mort. Tinc la sensació que intentem evitar-la per aconseguir d'alguna manera fer veure que no existeix, però tots sabem que no és així. Tots hem passat...
Som al forense. Com ha anat aquesta seva experiència a la televisió?
Molt bé.
En Xavier Morral dirigint. Sí, bé, sí?
Molt bé, molt bé.
Vol tornar-hi?
M'estan demanant per tornar-hi i m'agradaria, sí, de tornar a tinc que dir Xavier Morral, què vols que et digui? Perfecte. Manel Elias, un Ferrari. Un Ferrari.
Un Ferrari.
Ferrari, testa rosa.
T'hi agraden els cotxes. Anem al cinema.
Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre?
That's not true.
Ens ha triat aquesta pel·lícula, L'anatomia d'una caiguda. Per què?
Perquè és una pel·lícula que l'he vista en l'últim any, que és extraordinària, i el diàleg i el que es planteja en aquesta pel·lícula, jo ho he visitat, ho he viscut diverses coses, amb fer un diagnòstic diferencial entre accident, suïcidi o homicidi. I el diàleg que hi ha entre el fiscal i el metge forense i la viuda és extraordinari.
I tornem al cinema.
Per què t'estàs morint, mare?
És la meva hora. M'ha arribat l'hora. Au, oh, vinga. No t'espanti, rei.
Estem ara davant de Forrest Gump. Un cant a la voluntat, no?
Jo no ho sabia.
Per què ens l'ha triada?
Perquè observem que aquesta pel·lícula és un cant a la voluntat, que és molt important que els nostres nens i joves fomentin la seva voluntat. La intel·ligència ja no la podrem variar perquè hi ha diversos factors, els genètics, etc, etc. Però la voluntat sí que es pot potenciar. Estem parlant d'una persona disminuïda, física i un tal psíquica, i que a conseqüència de la voluntat d'alguna forma triomfa.
I a més té llibres, diríem, que parlen justament dels casos més impactants del forense Narcís Bardalet, de Clàudia Pujol o de Tura Solor Rigor Mortis, els casos del forense Narcís Bardalet. A veure com li pregunto jo això ara. Continua sent del Real Madrid?
Sí.
Doctor!
És el defecte.
Doctor!
No passa res.
Que no ho veu! Que no,
sí,
no anem bé!
No vull patir!
Què vol dir que no vol patir?
Generalment hi ha més victòries, no vull patir.
Però com ha estat això que sigui del bueno, Real Madrid?
Bueno, perquè jo vinc d'una època que en aquella època, quan jo era petitet, les televisions eren en blanc i negre,
sí,
i només televisaven el Real Madrid.
Oh, ja. Tots dos, Espanya.
Sí, però era el partit que veia, i la fidelitat als equips de futbol de totes les persones no canvia.
Home, depèn d'aquí.
No.
Perquè ara ja sento algú que era del Barça, que és de Girona, i em diu que ara ja és més del Girona que del Barça, eh?
Sí, però no canvia, seguirà siguent del Barça. Però un canvia de casa, canvia de pis, de cotxe, canvia de roba,
canvia
de dona, però d'equip de futbol no canvia mai ningú.
Però que no va presidir la Unió Esportiva Figueres, vostè?
Sí, sí, i tant que sí.
I com es pot compaginar això?
Bueno, això és el futbol ja, com diria, tercera divisió. I la Lliga d'Elit és una cosa ja molt més amateur. És amateur, això.
Com explica vostè què és Catalunya, que ha estat treballant també a Navarra, per exemple, com a forense? Com bueno, explica què és Catalunya al món?
Catalunya al món? Home,
sí.
Que vols, jo soc català i molt català. Com vols que expliqui el que és Catalunya? Com un país que ja que té la seva ciutadania unes grans qualitats, gent pacífica, gent estalviadora, gent amb iniciativa, gent que crea coses, i els meus amics són catalans, punto.
I què voldria pel país ara?
Què voldria?
Sí.
Que no hi hagués tanta crispació. No sóc de cap partit polític.
La segueix la política?
No m'interessa. No m'interessa ni la política ni la religió. I sempre ho he manifestat, no vull, eh? Sempre he dit que la política i la religió separen i fan barallar els homes i les persones.
Però vostè té creences.
Bueno, creences, com vol dir en
Déu. Vull dir, creu que hi ha alguna cosa a banda del que veiem
després
aquí?
Després de mort.
Sí?
Després de mort ve l'enterro, sí que crec, m'enterro.
I abans de mort, és a dir, creu que hi ha alguna energia?
Bueno, hi ha energia. Hi ha després de mort i abans de mort. Tot això influencia molt les creences que, a medida que tu et vas acostant cap a la fetge de la mort, que vas envellint, te'n recordes més de les creences que t'han incultat en el cap, religioses, de Déu i no Déu. I per això hi ha molta gent que abans de morir, por si acaso, demana al capellà. Por si acaso. Però jo crec que amb un Déu, sí, sí, però fixa't el sí que et dic, sí. I com crec jo amb un Déu? No per lo que m'han explicat de petit, el catecisme o l'Iglésia, tot això. Crec amb un Déu precisament amb una cosa que he dit abans. Quan a les nits d'estiu tu tens la soledat total, absoluta, i mires el firmament i veus el cel, i dius, aquest ordre d'aquí dalt algú l'ha creat. Jo crec amb el creador de l'univers, amb un ser superior, no li sé donar nom, no és Mahoma, no és en Buda, Jesús de Nazaret, bueno, m'ho han inculcat tota la vida, però, bueno, el creador de l'univers, aquest ordre que hi ha aquí dalt, brutal.
I l'amor, què té a veure amb el sentit de la vida i de la mort? L'amor, amor, amor, d'estimar, bueno, l'amor què hi té a veure amb tot això?
Important, i condiciona molt, i condiciona, i tant.
Amb l'organisme.
Però hi ha molts tipus d'amor, no és el mateix l'amor a la parella, que no és el mateix l'amor que un pot sentir amb un fill, ni siquiera el mateix amb un gasset amb un net. L'amor té moltes cares, moltes diferents cares, l'amor mou la vida.
És salut, l'amor? Fa salut?
Sí, i tant.
Vostè pot veure que una
persona... No, l'odi, que és el contrari, dona malaltia.
Fa malaltir.
Ah,
això és molt interessant.
L'odi, la venjança, el rancor, odi, venjança, rancor, això és insà. És
I
insà.
Què provoca en el cos, això?
Ui, moltes coses, mira, un desgast enorme i sensació de malestar.
Doctor Narcís Verdalet Vinyals, imagini's d'aquí 100 anys que hi ha una mena de Wikipedia, que no sé si serà d'intel·ligència artificial humana o no sé què, que hagués de definir amb una línia i mitja vostè, a vostè.
No, t'ho faré més fàcil, amb una línia.
Va.
Un home que va transitar per la vida sense voler crear conflictes.
Un home de pau.
Sí, home de pau, evidentment.
El millor que ha fet fins ara?
Ser fidel a mi mateix.
Què no ha fet encara? Què li agradaria fer? Què li agradaria acabar?
Sí, la mort sempre és inoportuna. La mort és inoportuna. A mi m'agradaria veure acabar als meus nets la seva carrera. Llavors, quan arribi això, ja no me'n conformaré. M'agradaria veure conèixer les parelles del meu fill, dels meus nets, perdó, i llavors m'agradaria veure els nets dels meus nets. La mort sempre és inoportuna. Sempre és inoportuna. Mai arriba el moment oportú. I la mort sempre es vol posposar. Què m'agradaria fer? Ser feliç i veure acabar la carrera als meus nets. En aquests moments conformo un poc.
Un home de pau. Vostè, intel·ligència, m'ha dit, voluntat...
Claves per la conducta humana. Intel·ligència, la intel·ligència té que regir.
Va.
La força té que donar coratge, que és la voluntat.
Empenyem.
I la prudència té que donar templança.
Narcís Bardalet. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off. Doctor Bardalet, he notat els consells. Mirarem de seguir tot això que ens ha dit i li desitgem que vegi les parelles dels seus nets, els fills dels seus nets, els besnets, rebesnets, i que prengui vostè la decisió, si pot.
M'has fet arribar als 150 anys. No serà possible.
Oh, diu que això, que hem parlat amb l'Esteller i en Massip, eh?
Bueno,
diu que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí.
Merci.
Ara, aquests caliquenyos, doctor Bardalet, potser que ajudi. Gràcies.
De res, amb vosaltres.
Gràcies. Albert Castellví, a la coordinació. Blai Mercè, aquí amb la documentació. Aprenent-ne, Sílvia Coppolo. Gràcies.
Us volem donar les gràcies per fer novament líder d'audiència al Divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio els diumenges de 9 a 10 de la nit. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Imagine there's no heaven. Thank you.
Oh!